els presento ompliré de carícia. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Vull viure el temps ben acordat amb tu. La mar de blau, per moments tan ombrosa. La mar de verd, tan bella i perillosa. La mar de gris, que es vol majestuosa. La mar de ser, tan entremaliosa. Va dir, diem-me el teu nom. Si vols present, t'ompliré de carícies. Si vols records, t'oferiré els més vells. Si vols futur, t'ompliré d'esperances. Aquesta hora incerta i el sol ponent d'aquest dia que es cansa i el vell llebeig que ha vingut a la tarda va dient-me el teu nom, va parlant-me
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, avui del David García a la producció i del Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem parlar en aquesta ocasió d'un conflicte oblidat, podem dir-ho així. És la guerra que hi ha des de l'any 2014 a l'est d'Ucraïna, un país en perill de quedar oblidat per la comunitat internacional. Nació europea, ben a prop de nosaltres, i també a l'est del continent i a prop de Rússia, un país que segueix aliat amb els rebels de la zona oriental ucraïnesa, a Donetsk, concretament, en guerra, en aquest cas, amb el govern ucraïnès. Per tant, tenim els ingredients propis d'una guerra civil, però amb la implicació d'una gran potència com és Rússia, encara que no sigui aquesta participació del tot directa. Amb l'acord d'associació entre Ucraïna i la Unió Europea, vigent des de fa uns anys, ens preguntem quina solució hi pot haver 3 anys després de l'inici d'aquest conflicte. Recordem que quan va desaparèixer la Unió Soviètica l'any 1991, la nova Rússia, que igualment és el país més gran del món, acceptava la sobirania de les repúbliques que havien estat soviètiques, que havien format part d'aquesta gran república comunista antiga. I entre elles hi havia Ucraïna. Què passa, doncs? Hi ha una població russa important a l'est que, sens dubte, manté dividida una societat, la d'Ucraïna, ben complexa, però que necessita superar vells conflictes i mirar al futur. Avui volem presentar Ucraïna com un país que representa els vells conflictes a la nostra Europa, però que també ofereix potencialitats i oportunitats i una mica d'esperança, malgrat les enormes dificultats. En parlem amb Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans Lliures, d'origen rus i també coneixedor de la realitat d'Ucraïna. Alexander Golovin, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
També tenim amb nosaltres Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també directora del diari digital o de la publicació digital La Independent. Teresa Carreras, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui us preguntem, amics oients, com es pot aturar la guerra a l'est d'Ucraïna? Teniu 3 possibles respostes. La primera, amb un gran acord que impliqui Rússia, el govern del país i la Unió Europea. Una segona opció, reconeixent internacionalment el dret de la regió a decidir el seu futur. I una tercera opció, amb un acord intern a Ucraïna obert a la supervisió internacional. De moment hi ha empat, però us animem a seguir participant. Teniu possibilitat de fer-ho ara, durant el programa, però també en les properes hores i, com que és divendres, durant el cap de setmana. Bé, en la pregunta del milió, per començar, què passa a Ucraïna? Portem 3 anys de conflicte. Recordem que en el context de l'inici del conflicte hi va haver un referèndum, no? Es va organitzar una consulta que no sabem quin valor se li ha donat, si és que se li ha donat algun valor a nivell internacional. I què és el que passa? País dividit entre prorussos i proeuropeus i un país que agrada molta gent i que té grans coses bones.
Sí, bueno, Ucraïna ha estat un país que durant tota la seva història ha estat un territori amb ètnies molt diferents. Hi ha hagut els tàrtars, hi ha hagut els polacs, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, evidentment hi ha hagut els russos, una barreja de gent molt diferent. Però i sempre hi ha hagut conflictes entre aquestes diferents ètnies. El problema que tenim ara és que després de la caiguda de la Unió Soviètica, aquestes tensions es van intensificar, no? I fins que el 2014, que va haver el conflicte de la plaça Maidan, l'Euromaidan, tots ho recordarem, les grans manifestacions que hi havia a la plaça d'independència de Kiev, perquè el president del moment, Yanukovych, volia apropar-se més a Rússia que no pas la Unió Europea, que segons la part més occidental ucraïnesa era el més adient. Això va provocar diverses manifestacions, protestes, va crear un clima molt complex i on és bastant brusc en general a nivell polític, que va acabar amb la destitució d'aquest president i havent de marxar del país a correcuita. Això va instaurar un nou govern, un govern que la població prorussa i sobretot la de Crimea considera il·legítim. d'aquí que es volgués celebrar un referèndum, que com tu bé has dit, Ignasi, doncs no se sap exactament quin valor tenia, si era legítim, si era legal, no, i d'aquí els problemes que tenim ara.
Perquè el referèndum, teòricament, és per crear una mena de república prorussa oriental d'Ucraïna. No sabem quin contingut tindria aquest nou país.
Bueno, Crimea no és el primer cop que ha celebrat o va voler celebrar un referèndum a favor de la independència o d'una autonomia pròpia. De fet, el 1991, amb la caiguda de la Unió Soviètica, ja van sorgir diversos moviments autonomistes i separatistes de Crimea i van voler celebrar un referèndum doncs, per autodeterminar-se. El problema és que el poc lideratge de Boris Yeltsin en el moment no va permetre que Crimea doncs, pogués exercir aquest dret. Ara això s'ha materialitzat un altre cop el 2014 i amb una consulta que l'únic que volia era que els ciutadans doncs, de Crimea, que consideraven il·legítim un govern que havia arribat al poder per maneres bastant estranyes, doncs poguessin decidir què volien fer. Si continua a Ucraïna, guanyar més autonomia, ser un país independent o passar a ser part de Rússia com ho és ara.
Tres
sí,
de carreres.
No, jo crec que el Sasha, m'agrada dir-li Sasha...
Cap problema, no?
Sí, ho ha explicat prou bé. Jo el que sí que veig és que Ucraïna és una peça més d'un tauler més general, m'entens? I, per tant, si ens hi fixem, jo ara, com venia, pensava en els dos darrers anys. No, eren en els tres darrers anys, perquè les grans protestes de la plaça Maidan ja en fa tres d'anys, no? Doncs, realment, els que observem una mica les relacions internacionals, dic una mica perquè és molt difícil seguir-ho habitualment, seguir-ho molt al peu de la lletra, veiem que Putin està fent uns moviments importants. És a dir, Putin està fent uns moviments importants també als països de l'Europa de l'Est. També amb els populismes europeus doncs, del Brexit, de la Le Pen, del moviment dels cinc estrelles italià, etc. Ara mateix, jo he estat seguint, hi han d'haver eleccions a Sèrbia. De quina manera intenta acostar-se a Sèrbia per aquestes eleccions que seran ja? Vull dir que a mi em sembla que el que ha explicat ell, l'Alexander, doncs té tota la... ho ha explicat bé, però que això és un tauler més d'unes... és un moviment d'un tauler més gran. I que les persones que es pensaven que després de la Unió Soviètica ja s'havien establert unes fronteres, doncs que no, que ens hem anat equivocant tots plegats, vull dir, jo la mateixa, si alguna vegada ho he dit, i no, les fronteres són mòbils sempre.
Sí, certament. Avui fa una setmana, precisament, parlàvem de la commemoració dels 60 anys del Tractat de Roma i ens referíem al discurs del Papa parlant d'Europa, d'aquesta Europa de l'ànima, potser Ucraïna, que és un país amb tensions internes, és un exemple també del que és Europa en el seu conjunt, que també té les seves tensions internes
i les seves
diferències.
Clar, és que la gent que, per exemple, analitza Europa i doncs, encara estan amb la idea romàntica, doncs, jo mateixa l'he defensat moltes vegades, no? Doncs de l'Europa dels pares fundadors, etcètera, etcètera, hem també de fer una reflexió en el sentit que moltes vegades ens equivoquem i no entenem que realment Europa s'està movent també molt. Europa és que s'està movent molt.
Sí, jo crec que la Teresa ha posat sobre la taula un concepte que és vital i molt important per entendre el que ha passat a Ucraïna, que és, no sé si dir-ho o si està ben dit, dir que torna la Guerra Freda, perquè no és exactament el mateix,
no
és el mateix context, exacte, que fa 30 anys o 35.
I jo intento ser curós en aquestes coses, però sí que és veritat que s'estan creant un altre cop dos blocs.
Clar, perquè fins ara no hi eren aquests dos blocs.
Totalment, perquè després de la Unió Soviètica, Rússia, que havia estat la gran potència, va completament desaparèixer a nivell polític, econòmic i geopolític. Sí. Per tant, i això, Rússia torna a tenir un projecte guanyador, un projecte que vol liderar el món, arran del 1999, que és quan Putin arriba al poder. Uh-huh. I les intencions de Putin són molt clares. És crear un bloc d'una unió euroasiàtica amb països d'Europa de l'Est, com hem dit, però també totes les exrepúbliques com Ucraïna, Kirguistan, Kazakhstan, Uzbekistan, tots aquests països.
Geòrgia també, podríem
dir. Tots. I perquè creu que tots aquests països que abans formaven part de la Unió Soviètica és com si la gran nació hagués perdut un braç, hagués perdut una cama, hagués perdut una mà.
I és molt viu el debat allà. Jo he estat sí. un parell de vegades, és molt, molt, molt
viu. I, de fet, a més, és un debat crucial a la política, perquè jo ho explico personalment, la meva àvia, per exemple, ha votat tota la vida el Partit Comunista Rus, que és el segon partit més important d'allà.
On te viu, ell? A Moscou.
A Moscou, sí. Uh-huh. I d'arran de la Crimea ha passat a votar el Putin, quan abans l'odiava mort. No el suportava.
S'ha creat com un nou oficialisme, sí. seguint la terminologia sud-americana. Abans sí. era el comunisme, ara és sí. aquesta mena de liberalisme sí. d'esquerres, però com un partit institucional, no? Com es sí. deia a Mèxic, amb el PRI.
Bueno, el nacionalisme rus, que sí. això és molt present a tots els russos.
Uh-huh. I, per tant, estem parlant, en el cas de l'àrea d'influència de Rússia, de fer ressuscitar la Unió Soviètica d'una altra manera. No en doncs termes d'unió sí, política, sí. però no. sí... Com una mena de confederació d'estats.
Sí,
no?
En termes ideològics és completament diferent, evidentment, però en temes de control geopolític del món, a nivell internacional, vol recuperar aquest poder
personalment,
que ha tingut que va tenir abans.
Vaig estar fa un any i mig o així a Sant Petersburg i fa 6 o 7 mesos en un seminari a Rússia, a Moscou. Uh-huh. I realment vaig conèixer més d'un periodista que d'aquells que aquí si dius com Franco Viñamos mejor i estàs mal vist, m'entens? Uh-huh. Però en allà ho diuen i obertament.
Que amb el
la situació de comunista soviètic sí, sí. era tot molt, molt millor. Per què? Perquè jo crec que va ser una decisió al final de la Unió Soviètica, no sé si estaven preparats econòmicament el que ara en diem les exrepúbliques, perquè la gent doncs, tingui una millor vida, etcètera, etcètera, i una millor economia. Crec que més aviat no.
Bé, Ucraïna és, doncs, i per això em sembla especialment oportú que vostès parlin de l'intent de ressuscitar els dos blocs, el món en dos blocs. Ucraïna és un bon exemple d'aquests dos blocs. I també es veu, per exemple, a nivell religiós, perquè els ortodoxos tenen la seva part, sí. una part del país.
I
la part
influeixen
més...
molt.
Influeixen molt. I després hi ha els catòlics de ritus oriental, ucraïnesos, l'església ucraïnesa greco-catòlica, que són... molts, també. No és un percentatge de 90-10, no. sinó gairebé la meitat.
Bueno,
no?
Tornem a ser el mateix, no? Aquesta sí. divisió entre sí, sí. Orient i Occident ucraïnesa sí, sí. a nivell polític, però també a nivell religiós. I sobretot quan l'Església Ortodoxa ha agafat més poder aquests últims anys després de la caiguda de la Unió Soviètica, doncs que pràcticament doncs, no existia perquè estava perseguida.
Existia molt en el poble, en les tradicions, sí. però no tant a nivell institucional.
A Grècia els ortodoxes grecs no fan res sense consultar els seus... els soviètics, és a dir, els seus líders de l'Església.
El patriarcat de Rússia, de Moscou i de totes les Rússies, com es diu.
Del qual depenen, m'entens? Sí. Vull dir que sí, jo crec que és important.
De tota manera, a nivell religiós, Teresa Carreras i Alexander Golovin, hi ha un moment de molta concòrdia ara entre ortodoxos i catòlics, i potser sí. Ucraïna s'obre aquí una oportunitat, no? Els ucraïnesos sí. ortodoxos i els greco-catòlics de ritu bizantí poden fer moltes coses.
Sí, segurament és de les poques coses en què s'avenen bastant últimament, no? I, doncs, per què no? Potser és una bona manera d'arribar a acords i que alguna autoritat religiosa, doncs, com ha fet el Papa en altres conflictes internacionals que ha mediat en aquests conflictes, per què no l'Església Ortodoxa o la mateixa la greco-catòlica, per què no?
Anem a la qüestió de fons, si els sembla.
Sí, jo volia afegir només una cosa.
Endavant.
Que em sembla, de totes maneres, que no podrem saber a la pregunta concreta que tu fas, als sí. oients, em sembla que té difícil resposta, perquè realment no podrem saber això fins que es desentrenyini una mica aquest amor entre Putin i Donald Trump, que no sabem exactament fins on ha d'arribar. Això em sembla a mi, almenys jo estic atenta, llegeixo els diaris tot el que puc, però em sembla que és una cosa que encara no la tenim. Per què? Doncs perquè hi ha moltes acusacions d'espionatge, perquè Putin doncs, va ser membre de la KGB, va tenir tota una sèrie de coses, etcètera, etcètera, i moltes vegades els americans ho utilitzen doncs, per pressionar. I em sembla que és un que això ho anirem veient d'aquí uns dies,
sí,
d'aquí uns mesos,
bueno, anys. Jo crec que és evident que Rússia, i no vull que se malinterpreti, però ha intervingut, entre cometes, a la campanya de Donald Trump. No d'una forma il·legal, considero jo, perquè al final, quan es parla d'intervenció de Rússia a les eleccions americanes, que sobretot quan va guanyar Donald Trump se'n va parlar molt, no es refereixen a que anessin a les urnes o als ordinadors, els hackegessin, va ser simplement a través de Wikileaks o qualsevol altra cosa donar una informació secreta, per exemple, els emails de Hillary Clinton. Si donar informació que els americans no coneixien sobre una possible presidenta és interferir a les eleccions, bé, sí, però jo no les anul·laria o els hi trauria el sentit de les eleccions. Perquè també és evident i està comprovat que Hillary, si bé Donald Trump i la campanya republicana va col·laborar amb els russos o pro-Putin, Hillary Clinton també va col·laborar amb el govern ucraïnès. I això està provat i ho podeu trobar als diaris internacionals perfectament. I es veu com Hillary Clinton va col·laborar amb el govern ucraïnès per trobar informació sobre Donald Trump, sobre les seves connexions amb Rússia, etc etc etc.
Clar, és que amb un candidat com Trump el tema estava servit, estava sobre la taula. Sí. Perquè si, encara que ja haguéssim acabat la Guerra Freda, però Obama, amb aquesta relació internacional com a gran potència que és, li havia donat l'esquena totalment i li feia la guerra totalment a Putin.
Jo és que, l'Ignasi ho sap, no m'he cansat mai de dir que Obama a nivell internacional ha estat bastant mal president. No.
Bueno, això és una opinió personal.
Sí, clar, sí, lògicament. Sí,
totalment, m'entens? Dir... No sé si mal president o no, però realment hauria hagut d'intentar acostar més les relacions est-oest, és a dir, Estats Units, Rússia, però Putin ho fa pel seu interès.
I tant, però vull dir, com ho ha de fer el president de qualsevol país, no? Al final, tu t'has de moure...
Ho ha de fer com a interès pel país,
clar,
no per ell mateix, perquè el dia que Trump tingui una torre Trump a la plaça Roja, doncs ja serà feliç.
Bé, en tot cas, aquí, clar, sempre hi ha el perill, no?, de barrejar els interessos personals i els del país. Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat el membre de Catalans Lliures, Alexander Golovin, i la membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, Teresa Carreras. Estem parlant d'Ucraïna, un exemple de la divisió en blocs. Es manté aquesta divisió entre pro-russos i pro-occidentals o pro-europeus. Per on passa, però, el final d'aquesta guerra, que hem de dir-ho, ho comentàvem abans de començar el programa amb Alexander Golovin, no té ara una situació de guerra convencional amb bombardejos cada dia, però sí una tensió latent en presència de tropes amb el suport de Rússia...
És que Rússia ha anat fent molts moviments. Avui mateix hem escoltat que Donald Trump pressionava en el seu ministre d'Exteriors de que anés a l'OTAN, es posés en contacte amb l'OTAN per, bàsicament, enfortir una mica doncs, tota la política de defensa, no? I, per tant, a mi em sembla que Trump i la defensa americana vol estar bé amb Putin perquè Putin pugui arribar a Europa d'una forma més senzilla. Seria d'una forma més indirecta.
Sí, Alexander Golovin, la qüestió del final. Bueno, i després Teresa Carreras també.
Sí, sí, és cert. És a dir, el conflicte que hi ha ara no és el mateix que fa 2 anys on era una guerra civil i cruenta.
Però clar, internacionalment ningú no reconeix Crimea com un estat...
Pocs països. Cuba, per exemple, me'n recordo fa poc, va reconèixer...
Sí.
Bueno, els països que tradicionalment han estat més afins a la Unió Soviètica, però sí que és veritat que no és el mateix que fa 2 anys la guerra, però no hem d'oblidar que encara que mediàticament ja no sigui notícia, a base ens passa amb el tema dels refugiats, no? Durant una setmana és un tema crucial i durant la setmana següent ja no sentim res. Doncs és el mateix amb Ucraïna. Hi ha grans regions, sobretot les prorusses, on hi ha hagut les grans guerres, gent que ha perdut la casa, que han mort familiars, i aquesta gent segueix estant en una situació pèssima. I, per tant, això ho hem de tenir en compte.
Però també hi ha molts europeistes. Vull dir,
on? A la part russa?
Bueno, n'hi ha.
Sí.
Però, bàsicament, tota la gent que es va manifestar a la plaça Maidan, etc. Vull dir, jo crec que són gent que no han abandonat els seus ideals.
No, però jo...
I que aquesta gent no tenen com expressar-se. Perquè precisament jo parlava l'altre dia amb una de les meves amigues, ja us he explicat, tu tens família allà, jo tinc amics i periodistes, i realment no ho passen bé. És a dir, la llibertat d'expressió els hi està vetada en cada moment, depèn de les idees que tinguis, i bàsicament a la gent pro-europea, a la gent que s'intenta acostar a Europa.
Bueno, jo crec que sí que van tenir un moment on podien expressar la seva opinió, que va ser quan... abans que marxés el president del moment, el 2014, crec que l'any següent o d'aquí al cap de pocs mesos hi havia eleccions generals a Ucraïna. Per tant, podíem saber perfectament què pensava la població, com s'articulen les noves majories. Però van fer fora el president d'una manera escandalosa i, per tant, tot el sistema polític i l'estabilitat política, poca, però la que hi havia, se'n va anar pels aires i, per tant, això va provocar tot el conflicte que hem vist ara, que molta gent, més aviat prorussa, doncs consideri il·legítim un govern que ells no han escollit, perquè, recordem, el govern que hi ha ara ningú l'ha votat. En canvi, el president que van fer fora, sí, era un president que podia ser corrupte, podia no fer les coses bé, però al final era un president escollit democràticament i lliurement pels ciutadans.
Bé, hi ha possibilitat de resoldre el conflicte dins d'Ucraïna o crear una taula internacional o amb la participació de Rússia en la línia de les respostes que oferim?
Sembla que no, que dins d'Ucraïna difícil, perquè sembla que les posicions són bastant contràries les unes a les altres. I em sembla que sí que això, em sembla que ho has dit tu al principi, que caldria, o tu mateix a l'hora de fer la presentació, algun acord internacional important. Per exemple, fa poc va haver-hi la Conferència de Seguretat de Múnich. En allà la OTAN es torna a revifar. Realment, l'OTAN torna a ser forta, que també ha estat tots uns anys adormida. Entens? Uh-huh. I, per tant, vull dir, serà un element de pressió important.
Sí, bueno, jo crec que, primer de tot, per arribar a un acord o un final d'aquest conflicte, s'ha de reconèixer que Crimea és forma part de Rússia i això no ho canviaran. Això és així. Vull dir...
I per què Rússia va reconèixer, aleshores, l'any 91-92, que Crimea podia ser ucraïnès?
Bueno, clar, és que aquest conflicte, per entendre una mica, s'ha mirat a la història recent i no tan recent, però per no anar-me'n al segle XVIII o més, vull dir, això va ser quan Nikita Khrushchev va guanyar les eleccions del secretari general del Partit Comunista, va prometre a Ucraïna per guanyar els vots dels membres del partit d'aquella regió, l'otorgar a Crimea com a regal dels 300 anys de l'annexió de que Rússia i Ucraïna formessin part del mateix país, donar Crimea. Això, doncs, va ser un error, el fet que després del desmembrament Crimea es va seguir quedant a Ucraïna. Com que en aquell moment la Unió Soviètica no tenia poder com per exigir que se li retornés aquell tros de terra, doncs no van fer res en el moment. Però sí que és veritat que Crimea no va entrar com un territori més o com una comunitat més d'Ucraïna, del mateix territori, de la mateixa sobirania, com pot ser Catalunya en aquest moment, o Madrid, o qualsevol regió de qualsevol país, sinó que va entrar en un règim o un estatus especial que amb els anys també es va anar, diguem-ne, guanyant autonomia, independitzant una mica d'Ucraïna. Per tant, no és exactament territori sobirà d'Ucraïna. Però el que sí que és cert és que si al final el que es va demanar per part de la població va ser un referèndum i el govern rus el que va fer és protegir que la població de Crimea pogués decidir i pogués exercir el seu dret a decidir i autodeterminació per decidir doncs, què volien ser i a quin país volien pertànyer. Crec que és, no sé, bastant lògic i crec que des d'aquí, sobretot a Catalunya, ho hem d'entendre perfectament.
Però a mi em sembla que el concepte d'autodeterminació d'allà no és el mateix que el d'aquí.
Això està clar, el context és ben diferent. Uh-huh. Però, en tot cas, Crimea podria ser subjecte de sobirania, podria tenir aquest reconeixement. Ucraïna, però, el govern de Kiev ho acceptaria.
Però jo veig que com que estan posats en aquest tauler més superior, els hi seria molt complicat. Deixa'm dir que he llegit en algun lloc que una de les netes de Nikita Khrushchev, Nina Khrushchev, és una de les professores més actives denunciant tota la informació que el president Trump té de Putin. I he vist ja notícies amb la premsa internacional, etc., allò que vas googlejant, i m'he quedat molt sorpresa de veure que aquesta senyora doncs és tan activa en aquest d'això, i tu has anomenat el seu fantàstic avi.
Bé, seguim encara en el nostre mirador de l'actualitat amb el membre de Catalans Lliures, Alexander Golovin, i amb la integrant de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Hi ha hagut un fet que s'ha produït aquest any que mostra una mica les tensions. Està relacionat amb el proper festival d'Eurovisió que se celebra a Ucraïna, no?, precisament.
Sí.
I aquí, doncs, hi ha aquesta pugna sobre el representant rus. No sé si pot comentar la història, si la coneix una mica el senyor...
Sí, bueno, això ja ho vam veure l'any passat, que Ucraïna va guanyar el festival d'Eurovisió.
No sé si... Fer el festival allà i no
sí.
Pot fer.
No sé si els oients seran molt gaire seguidors d'Eurovisió o no, però la cançó Ucraïna, doncs, a nivell musical, diem-ne, no tenia gaires possibilitats, i les enquestes i les apostes no ho deien, però es va interpretar que a nivell polític van afavorir la cançó, que parla precisament de l'opressió als tàrtars, de sobretot la part de la regió de Crimea. I Rússia va quedar segona. Per tant, ja va haver un conflicte, diguem-ne, clar. I aquest any, Rússia, per netejar una mica la seva imatge, ha presentat una cantant que és invàlida en cadira de rodes.
Sí, sí.
I...
Es barreja més encara...
Clar, sí. I Ucraïna ha dit que la vol vetar perquè aquesta noia, doncs, va participar en un concert a favor de l'annexió de Crimea a Rússia. I d'aquí, doncs, ha sorgit tot aquest conflicte que segurament hem vist a les notícies. Ucraïna ho ha volgut vetar, però l'organització ha dit que no, que això no pot ser, i segurament, i sense cap problema, la representant de Rússia participarà tranquil·lament.
A mi el que em fa... que la polèmica està servida,
sí,
no?
Sí, sí. A mi el que m'agrada és que una cosa tan banal com Eurovisió...
Però que agrada molta gent, eh? Potser encara no tant com fa uns anys, però...
No, tan banal, ho dic amb molt respecte.
No, ja l'entenem, sí, sí.
Perquè jo, a vegades, si m'agrada, també m'ho miro, perquè jo veig ara mateix els escenaris que presenten els cantants i em quedo al·lucinada, perquè són molt bonics.
Sí.
Però el que jo em referia en aquesta, amb això és que realment una activitat tan banal sempre és molt polititzada, i més aquestes coses en les quals hi participen les empreses de Ràdio i Televisió Espanyola d'Espanya, la francesa, etcètera, etcètera, que tenen uns interessos polítics a defensar dels seus propis governs.
I no. Sí, i això ho vam veure també l'any passat, per exemple, que qui té els drets per emetre aquest festival és Televisió Espanyola, sí. I en el festival hi havia banderes catalanes, i es va veure com treien els talls on sortien banderes catalanes, etc. Llavors, això és evidentment que cada país i cada televisió, doncs, té uns interessos, i això passa a Eurovisió, però també passa al futbol, com hem vist molts cops, i a qualsevol altre.
Sí, sí. De vegades es barregen les qüestions sentimentals, nacionals o polítiques, o d'adhesió a una determinada bandera amb manifestacions culturals o esportives, com pot ser o Eurovisió o el futbol. Us recordem, novament, amics oients, la pregunta del dia: com es pot aturar la guerra a l'est d'Ucraïna? Per la informació que podeu tenir o la que heu pogut escoltar durant el programa d'avui, teniu tres possibles respostes: amb un gran acord que impliqui Rússia, el govern del país i la Unió Europea; en segon lloc, reconeixent internacionalment el dret de la regió a decidir el seu futur; o amb un acord intern a Ucraïna obert a la supervisió internacional. Ens escriu Màxim de Mataró, diu: jo crec que Ucraïna ha de tenir preservada la seva territorialitat. Va ser annexionada per Rússia a la força, en la seva totalitat, i ha de ser independent, malgrat les divisions internes. Bé, un oient que diu això, en tot cas... És
una... I se l'ha de respectar.
Se l'ha de respectar, però en tot cas, clar, també té el govern de Kiev potser el seu dret de reivindicar històricament la totalitat del territori, encara que Crimea pugui tenir una certa autonomia en el futur.
Si es tracta de reivindicar històricament la sobirania d'un país o la territorialitat, doncs Rússia és qui més autoritat té a l'hora de reclamar que Crimea sigui part de Rússia.
Perquè és qui més poder té.
Històricament Crimea sempre ha estat russa.
Sí, sí. I per què és Ucraïna ara? Perquè en els temps de...
Per Khrushchev la va regalar.
La va regalar, sí, va ser... La raó és aquesta, vostè ho ha explicat abans, efectivament. Sí. El regal de Khrushchev, doncs, ara té aquest preu de...
Considerat un error molt greu avui en dia a la societat russa.
És lògic, no? Perquè, aquests regals... Que,
i Crimea sempre ha estat un lloc estratègic, però al llarg de tota la història, els turcs la feien servir ja com una sortida al mar, al Mar Negre, com un lloc d'arribada de ports, de comerç, geoestratègicament, i sempre la ciutat, sobretot de Sebastopol, de Crimea, ha estat una ciutat importantíssima.
Mm-hmm. Anem mirant quins són els moviments que fa Rússia en els països de l'est, a les eleccions de Sèrbia, i en els italians, amb el Beppe Grillo, amb, els, amb la Le Pen... Amb... Sí, es va costant.
Sí, a veure què passa en el futur. En tot cas, esperem que s'acabi aquesta guerra, això segur, i que potser serà bo que Ucraïna arribi a formar part de la Unió Europea, igual que altres països d'antiga influència soviètica, com Polònia o Hongria, han passat a formar part tranquil·lament de la Unió Europea. Bé, cada país té el seu...
És el que diem, la identitat. Jo conec gent que se senten europeus.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva participació, Teresa Carreras i també Alexander Golovin. Us recordem novament que podeu votar durant el cap de setmana a la pregunta del dia, com es pot aturar la guerra a l'est d'Ucraïna, a radioestel.cat. Bon vespre i fins la propera ocasió. Que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. I us recordem, o us anunciem, millor dit, que dilluns parlarem del Brexit. Bon cap de setmana.